Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Molt bon dia, avui és dijous, 3 de juliol del 2025. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs a l'actualitat més destacada de Sant Cugat.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I avui comencem explicant-vos la història de la Nina Roma, una mirassolenca de 34 anys que reconeix que mai ha seguit el camí convencional i això l'ha convertit, sense buscar-ho, en una persona inspiradora pels altres. La Nina té epidermòlisi bullosa, una malaltia degenerativa que es coneix col·loquialment amb el nom de pell de papallona. A més, és poeta, dissenyadora gràfica i il·lustradora. En una entrevista, Cugat Mèdia explica que on sent més pau és a prop del mar, que les seves passions són la música tecno i el cacaulat, i que ara, amb la arribada dels festivals, comença la seva època de l'any preferida. Una entrevista que poden recuperar a www.cugat.cat, tant en vídeo com també en text i àudio. I la Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebra aquest estiu la 40a edició del seu curs d'estiu amb el títol Un nou desordre mundial. Del 3 al 9 de juliol, la Unió Sant Cugatenca acull una setmana de reflexió crítica amb ponències, taules rodones i un seminari que analitzaran les causes i conseqüències de l'auge de l'autoritarisme, la repressió dels moviments socials i el retrocés dels drets humans arreu del món. Un curs d'estiu que just comença avui, aquest dijous 3 de juliol, i que, com dèiem, s'allargarà fins al dia 9. El programa el podran trobar complet a la nostra web, a www.cugat.cat, i els vídeos de les ponències es gravaran i, per tant, es podran recuperar una vegada acabi el curs d'estiu en cas de no poder-hi assistir. Més notícies. L'Associació d'Amics de Pedra i Sang ha presentat la 21a edició de les lectures a la fresca, en un clima, això sí, d'incertesa per la manca de recursos econòmics dels quals disposa. Tal com va passar el 2023, l'entitat ha hagut de renunciar a una de les tres lectures previstes per aquest estiu. Segons ha lamentat la directora artística i impulsora de la iniciativa, Dolors Vilarassau, no es poden fer les tres lectures amb el pressupost del qual disposen enguany, i és que el projecte disposa de 20.000 euros, 2.000 més que l'any passat, gràcies a un contracte artístic entre l'entitat i l'Ajuntament. D'aquest total, 11.000 van directes a Amics de Pedra i Sang per la producció artística, mentre que els 9.000 restants els gestiona l'Ajuntament, que s'encarrega de la part logística. Per poder tirar endavant la tercera lectura, Vilarassau assegura que la subvenció municipal hauria de ser, com a mínim, de 14.000 euros només per la part artística. Aquesta diferència de 3.000 euros, però, ha estat insalvable. Segons ha explicat durant la roda de premsa la regidora de Cultura, Núria Escamilla, l'Ajuntament no pot assumir aquest augment ni l'ampliació de la partida per poder encarregar-se també de la part logística que suposaria aquesta tercera lectura. En tot plegat, més enllà d'aquestes dificultats econòmiques, l'edició d'enguany de les lectures començarà el 10 de juliol amb Pitarrades, una adaptació d'obres de Serafí Pitarra, que serà a les 10 de la nit als jardins del monestir. La segona lectura serà el Florido Pensil, que representarà a la plaça de Barcelona el 17 de juliol a les 10 de la nit. Amb aquesta informació que acabem, i ara donem pas a més notícies en format més breu. I és que ja està tot a punt per la Festa Major de Mirassol, que se celebra aquest cap de setmana. Del 4 al 6 de juliol, els mirassolencs viuran 3 dies de gresca amb una trentena d'activitats programades per a totes les edats i gustos. La principal novetat d'enguany és el primer concurs d'arrossos, una iniciativa gastronòmica que farà gaudir a petits i grans. I dos joves santcugatencs de 21 anys, el Samuel Renaud i el Ricard Mestre, han decidit embarcar-se a participar en la Unirei 2026, una expedició solidària de 2.500 quilòmetres pel desert del Marroc, amb l'objectiu de portar material a les comunitats rurals del sud del país. I l'obra Color, Vida i Festa Major de Mireia Serra Poc serà el cartell anunciador i la imatge del programa de la Festa Major de Valldoreix 2025. Així ho ha decidit el jurat del concurs de cartells que ha atorgat el primer premi de la categoria adults a Serra Poc. L'autora també rebrà un premi de 500 euros. Amb aquesta notícia acabem, com sempre recordem, que poden trobar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al X, a Instagram, també al Facebook. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I, com sempre, a les ones, a la ràdio, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Bon dia, us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de les notícies més destacades d'aquest dijous 26 de juny. I aquest dijous comença la Festa Major de Sant Cugat. Donarà el tret de sortida 4 dies de gresca a la ciutat amb el seguici de la Festa Major, que està previst per avui a les 7 de la tarda i que serà el tret de sortida a 4 dies de rauxa a la ciutat, en els quals la cultura popular, la música, la gastronomia i l'esport s'escamparan per la ciutat. El correfoc, el concurs d'arrossos, la celebració del Dia de l'Orgull LGBTI, el ball del Pagali Joan i els concerts de la Ludwig Band, al·lèrgiques al pol·len i fades, entre d'altres, són alguns dels actes més destacats d'enguany. També és notícia que més d'una vintena d'entitats i col·lectius de Sant Cugat s'ha unit sota la plataforma Cultura al carrer per denunciar la creixent burocratització i les restriccions municipals que dificulten l'accés a fer activitats a l'espai públic. La plataforma ha impulsat un manifest que defensa l'ús dels carrers per a la cultura i la comunitat i que rebutja la transformació de les places, diuen, i els carrers en aparadors. Aquest moviment sorgeix després que en els darrers mesos les entitats hagin tingut dificultats per dur a terme la seva activitat de manera aparentment arbitrària, segons asseguren en el manifest. Davant d'aquesta situació, la plataforma reclama procediments clars, terminis breus i tràmits àgils i que l'Ajuntament no els posi bastons a les rodes. També posen èmfasi, sobretot, en els impediments per realitzar activitats més enllà de les 11 de la nit. En aquest sentit, reclamen flexibilitzar els horaris, els límits sonors i els requisits administratius per permetre, diuen, una ciutat més oberta, creativa i acollidora. I com a activitat destacada d'aquest dijous 26 de juny, no us podíem recomanar un altre que no sigui l'inici de la Festa Major amb el seguici a partir de les 7 de la tarda. Començarà a l'Avinguda Cerdanyola, a l'alçada del passeig Torre Blanca, i continuarà fins a la plaça d'Octavià, després pel carrer de Santiago Rossinyol, la plaça dels Quatre Cantons, el carrer de Francesc Moragues, la Rambla del Celler, i acabarà a la plaça de la Vila amb el pregó, que enguany anirà a càrrec d'Àngel Llàcer. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Occident, t'ofereix els titulars de la jornada.
Molt bon dia, avui és dijous, 3 de juliol del 2025. Us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs a l'actualitat més destacada de Sant Cugat.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I avui comencem explicant-vos la història de la Nina Roma, una mirassolenca de 34 anys que reconeix que mai ha seguit el camí convencional i això l'ha convertit, sense buscar-ho, en una persona inspiradora pels altres. La Nina té epidermòlisi bullosa, una malaltia degenerativa que es coneix col·loquialment amb el nom de pell de papallona. A més, és poeta, dissenyadora gràfica i il·lustradora. En una entrevista a Cugat Media explica que on sent més pau és a prop del mar, que les seves passions són la música tecno i el cacaulat, i que ara, amb la arribada dels festivals, comença la seva època de l'any preferida. Una entrevista que poden recuperar a www.cugat.cat, tant en vídeo com també en text i àudio. I la Universitat Internacional de la Pau, la Unipau, celebra aquest estiu la 40a edició del seu curs d'estiu amb el títol Un nou desordre mundial. Del 3 al 9 de juliol, la Unió Sant Cugatenca acull una setmana de reflexió crítica amb ponències, taules rodones i un seminari que analitzaran les causes i conseqüències de l'auge de l'autoritarisme, la repressió dels moviments socials i el retrocés dels drets humans arreu del món. Un curs d'estiu que just comença avui, aquest dijous 3 de juliol, i que, com dèiem, s'allargarà fins al dia 9. El programa el podran trobar complet a la nostra web, a www.cugat.cat, i els vídeos de les ponències es gravaran i, per tant, es podran recuperar una vegada acabi el curs d'estiu en cas de no poder-hi assistir. Més notícies. L'Associació d'Amics de Pedra i Sang ha presentat la 21a edició de les lectures a la fresca, en un clima, això sí, d'incertesa per la manca de recursos econòmics dels quals disposa. Tal com va passar el 2023, l'entitat ha hagut de renunciar a una de les tres lectures previstes per aquest estiu. Segons ha lamentat, la directora artística i impulsora de la iniciativa, Dolors Vilarasau, no es poden fer les tres lectures amb el pressupost del qual disposen enguany. I és que el projecte disposa de 20.000 euros, 2.000 més que l'any passat, gràcies a un contracte artístic entre l'entitat i l'Ajuntament. D'aquest total, 11.000 van directes a Amics de Pedra i Sang per la producció artística, mentre que els 9.000 restants els gestiona l'Ajuntament, que s'encarrega de la part logística. Per poder tirar endavant la tercera lectura, Vilarasau assegura que la subvenció municipal hauria de ser, com a mínim, de 14.000 euros només per la part artística. Aquesta diferència de 3.000 euros, però, ha estat insalvable. Segons ha explicat durant la roda de premsa la regidora de Cultura, Núria Escamilla, l'Ajuntament no pot assumir aquest augment ni l'ampliació de la partida per poder encarregar-se també de la part logística que suposaria aquesta tercera lectura. Amb tot plegat, més enllà d'aquestes dificultats econòmiques, l'edició d'enguany de les lectures començarà el 10 de juliol amb Pitarrades, una adaptació d'obres de Serafí Pitarra, que serà a les 10 de la nit als jardins del monestir. La segona lectura serà el Florido Pensil, que representarà a la plaça de Barcelona el 17 de juliol a les 10 de la nit. Amb aquesta informació que veiem, i ara donem pas a més notícies en format més breu. I és que ja està tot a punt per la Festa Major de Mirassol, que se celebra aquest cap de setmana. Del 4 al 6 de juliol, els mirassolencs viuran 3 dies de gresca amb una trentena d'activitats programades per a totes les edats i gustos. La principal novetat d'enguany és el primer concurs d'arrossos, una iniciativa gastronòmica que farà gaudir a petits i grans. I dos joves santcugatencs de 21 anys, el Samuel Renaud i el Ricard Mestre, han decidit embarcar-se a participar en la Unirail 2026, una expedició solidària de 2.500 quilòmetres pel desert del Marroc amb l'objectiu de portar material a les comunitats rurals del sud del país. I l'obra Color, Vida i Festa Major de Mireia Serra Poch serà el cartell anunciador i la imatge del programa de la Festa Major de Valldoreix 2025. Així ho ha decidit el jurat del concurs de cartells que ha atorgat el primer premi de la categoria adults a Serra Poch. L'autora també rebrà un premi de 500 euros. Amb aquesta notícia acabem, com sempre recordem, que poden trobar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al X, a Instagram, també al Facebook. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I, com sempre, a les ones, a la ràdio, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Bon dia, us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de les notícies més destacades d'aquest dijous 26 de juny. I aquest dijous comença la Festa Major de Sant Cugat. Donarà el tret de sortida 4 dies de gresca a la ciutat amb el seguici de la Festa Major, que està previst per avui a les 7 de la tarda i que serà el tret de sortida a 4 dies de rauxa a la ciutat, en els quals la cultura popular, la música, la gastronomia i l'esport s'escamparan per la ciutat. El correfoc, el concurs d'arrossos, la celebració del Dia de l'Orgull LGBTI, el ball del Pagali Joan i els concerts de la Ludwig Band, al·lèrgiques al pol·len i fades, entre d'altres, són alguns dels actes més destacats d'enguany. També és notícia que més d'una vintena d'entitats i col·lectius de Sant Cugat s'ha unit sota la plataforma Cultura al carrer per denunciar la creixent burocratització i les restriccions municipals que dificulten l'accés a fer activitats a l'espai públic. La plataforma ha impulsat un manifest que defensa l'ús dels carrers per a la cultura i la comunitat i que rebutja la transformació de les places, diuen, i els carrers en aparadors. Aquest moviment sorgeix després que en els darrers mesos les entitats hagin tingut dificultats per dur a terme la seva activitat de manera aparentment arbitrària, segons asseguren en el manifest. Davant d'aquesta situació, la plataforma reclama procediments clars, terminis breus i tràmits àgils i que l'Ajuntament no els posi bastons a les rodes. També posen èmfasi, sobretot, en els impediments per realitzar activitats més enllà de les 11 de la nit. En aquest sentit, reclamen flexibilitzar els horaris, els límits sonors i els requisits administratius per permetre, diuen, una ciutat més oberta, creativa i acollidora. I com a activitat destacada d'aquest dijous, 26 de juny, no us podíem recomanar un altre que no sigui l'inici de la Festa Major amb el seguici a partir de les 7 de la tarda. Començarà a l'Avinguda Cerdanyola, a l'alçada del passeig Torreblanca, i continuarà fins a la plaça d'Octavià, després pel carrer de Santiago Rossinyol, la plaça dels Quatre Cantons, el carrer de Francesc Moragues, la Rambla del Celler, i acabarà a la plaça de la Vila amb el pregó, que enguany anirà a càrrec d'Àngel Llàcer. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.
Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Too hot, too hot. There's a burning in the place. baby. Come with me. Ah, we can watch the bullfight together. Come with me, señorita.
Yeah. A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que l'espurna pels treballs d'una segadora és la principal hipòtesi sobre l'origen de l'incendi de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, que els bombers han aconseguit controlar en les darreres hores. Les flames deixen un balanç provisional de 2 agricultors morts i prop de 5.600 hectàrees calcinades també a les comarques de l'Urgell i la Noguera. De seguida connectarem en directe amb Guardiola, un dels municipis d'aquesta última comarca a l'àrea d'influència de l'incendi. Els equips d'emergència confien en un escenari més favorable en les tasques d'extinció aquest dijous per la previsió d'una baixada de les temperatures. Llorenç Ricou, que és cap de l'àrea regional de Lleida del cos d'agents rurals, ha parlat en Notícies en xarxa del risc que suposa l'activitat agrària en episodis de calor extrema, malgrat totes les precaucions. Mentrestant, el president del sindicat Assaja, a Catalunya, Pere Roquer, ha defensat els controls exhaustius que es fan al camp per evitar incendis i ha demanat compensacions a les administracions per les collites perdudes.
És una activitat que de risc, o sigui, sempre hi haurà un risc afegit. Aquest any hem de pensar que tenim una collita excepcional, hi ha molta palla, i això d'aquí genera que hi ha molt més risc, perquè les màquines van molt més a tope, que diem.
El primer és que vigilem, que fem totes les mesures de seguretat que se'ns diu, que intentem fer tot allò que se'ns demana per evitar qualsevol risc, som el sector agrari en general.
El govern ha decretat avui dia de dol oficial a Catalunya en memòria de les víctimes mortals de l'incendi i en les darreres hores desenes de persones han fet un minut de silenci a Agramunt, d'on eren veïns. La seva alcaldessa, Sílvia Fernández, ha parlat fa uns minuts al Notícies en xarxa.
Vam tenir molta por perquè vèiem que el foc anava avançant i no hi havia aturador i, a més, anava avançant cap a diferents indrets i de manera caòtica. Aquest foc, de la manera com va actuar, doncs, és a dir, no seguia una única direcció, és a dir, anava canviant de direccions i anava de manera molt ràpida i fulminant.
Els Mossos d'Esquadra imputen un delicte d'homicidi per imprudència greu al pare del nen de 2 anys que dimarts va morir a Valls en quedar hores tancat dins d'un cotxe en plena onada de calor. Desenes de veïns han recordat l'infant amb un minut de silenci a la plaça del Blat de la capital de l'Alt Camp. Avui fa 20 anys de la legalització del matrimoni homosexual a Espanya. Una fita històrica que va haver de lluitar contra pressions, sobretot de la classe política conservadora i de l'Església Catòlica. En aquestes 2 dècades s'han celebrat més de 16.000 enllaços a Catalunya de parelles del mateix sexe. En farem balanç tot seguit amb Ramon Antoni Joan, que és vicepresident de l'Associació de Famílies LGTBI. I en esports, la Federació Espanyola de Futbol ha fet efectiu el descens administratiu de Lleida a la tercera federació per impagaments i ha publicat un procés per subhastar la seva plaça a la segona federació. El preu inicial és de prop de 289.000 euros i la primera data límit per als clubs que hi vulguin optar és el 7 de juliol. Amb aquesta decisió, la supervivència del club lleidatà penja d'un fil. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya prepara un escrit d'oposició que presentarà si el jutge planteja l'execució forçosa de la sentència de retorn de les pintures de Sixena. El museu insisteix en el gran risc que suposa el trasllat i manté l'esperança de convèncer el jutjat d'Osca per evitar-lo.
Notícies en xarxa, edició matí.
Els bombers han controlat des d'aquesta passada nit l'incendi de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, que ha provocat la mort de 2 persones i ha calcinat prop de 5.600 hectàrees en el balanç provisional. Mentre avança la investigació, una primera hipòtesi apunta a una espurna d'una segadora com a origen del foc. La previsió d'una lleu baixada de les temperatures i la pujada de les humitats relatives fan confiar els equips d'emergències en un escenari més favorable en les tasques d'extinció durant aquest dijous. Una quinzena de dotacions dels bombers treballaran durant el matí per evitar que no hi hagi represes i el cos calcula que l'extinció total de les flames encara tardarà dies. a banda de la devastació de la superfície, majoritàriament de conreus, a comarques de l'Urgell, la Segarra i la Noguera, el foc també ha afectat una cinquantena de coberts, masies i pallers. Des del centre de comandament de Guissona, l'inspector i cap d'intervenció dels bombers, Moisès Galant, ha destacat el caràcter inèdit d'aquest foc per la velocitat de propagació que ha experimentat. En aquest sentit, ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana davant d'un estiu que considera complicat pel que fa al risc d'incendis.
És un escenari que, com heu vist, mou uns incendis associats a tempestes molt ràpids, amb pics de velocitats que poden arribar als 28 km per hora, com va ser en el cas, per exemple, d'ahir. És un estiu que ve difícil, no és un estiu d'alguna manera fàcil. Tenim episodis de calors que són intensos i que s'acaben traduint en comportament d'incendis greus. I hem d'apel·lar una mica al criteri de l'autoresponsabilitat de la població perquè d'alguna forma això no es repeteixi.
Com dèiem, una de les possibles causes de l'incendi apunta a una espurna d'una màquina segadora. Llorenç Ricó, que és cap dels agents rurals de Lleida, alerta que la collita elevada que s'ha de fer aquest any, tot i les precaucions que s'adopten, serà un risc elevat durant tot l'estiu. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
És una activitat que de risc, o sigui, sempre hi haurà un risc afegit perquè qualsevol burill, qualsevol espurna que hi hagi amb un fregament a qualsevol pedra, entre pedres o inclús alguna màquina que generi algun tub d'escapament, això ens pot generar un incendi. I la veritat és que el sector s'ha ficat molt les piles en aquest tema, ho fa molt bé, però aquest any hem de pensar que tenim una collita excepcional, hi ha molta palla i això d'aquí genera que hi ha molt més risc perquè les màquines van molt més a tope, que diem, i el problema que hi ha aquí és aquest, a vegades que pot ser un accident.
L'incendi de Torrefeta i Florejacs ha cremat gairebé 5.600 hectàrees i la majoria han estat de superfície agrícola. És el moment, doncs, que s'avaluïn els danys als camps. Per aquest motiu, avui visitarà la zona el conseller d'Agricultura i Ramaderia, Òscar Ordeig. Anem cap a Guardiola, nucli de Vilanova de l'Aguda, a la comarca de la Noguera, on hi tenim el Moisès Camunyes i la Noelia Burgos, de Lleida Televisió. Noelia, bon dia. Amb qui està previst que es reuneixi el conseller Ordeig i què és el que n'esperen els agricultors d'aquesta trobada?
Bon dia. Sí, precisament aquí a Guardiola, des de l'ermita de Sant Magí, ja veiem camps cremats i arrasats completament per les flames. Aquí estan arribant alguns pagesos que es reuniran, doncs, amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i el que li demanaran serà una celeritat en els ajuts perquè puguin compensar els danys causats per l'incendi que ha arrasat molts camps, sobretot de cereals que estaven encara sense segar. Ens acompanya Joan Graells, que és un dels pagesos afectats. Bon dia, Joan, gràcies.
Bon dia.
Explica'ns una mica quina ha estat la teva afectació.
Bé, jo potser he sigut dels menys afectats, sense cremat una zona boscosa, que la qual pues, és lamentable veure com dies enrere tot verd, teníem un bon paisatge i ara tot és negre, tot cremat. Tenim una natura morta en aquests moments.
Teniu l'oportunitat avui de parlar amb el conseller d'Agricultura, què és el que li demanareu?
Correcte. Agrair primer al conseller que vingo i jo, particularment, del dia 1 a les 6 de la tarda, com vaig veure la dimensió que agafava aquest incendi, vaig parlar amb ell, es va ficar sempre al nostre costat, va dir que en pic el foc estés apagat vindria, o sigui, que complix. Què li demanem? La pronta, ajuts, compensacions, perquè es pugui reparar tot aquest mal que s'ha fet. Les víctimes, desgraciadament, no les podem, ja no tornaran, però les estructures, aquests coberts de palla que estan ensorrats, que es puguin reconstruir si ha caigut alguna cabana de volta, afectacions amb granges, afectacions amb tuberies de rec, i bé, tot aquest paisatge cremat, la zona boscosa, que la puguem tornar a recuperar i que torni a ser aquest paisatge tan bonic com tenim aquí en aquesta comarca.
Estem veient ara mateix a les imatges Guardiola, veiem que les flames estaven a tocar de les cases del poble.
A Guardiola va ser un dels pobles afectats que el foc va passar per sobre. Es va ficar foc en una casa que no està habitada. Sortosament, a les granges no hi ha danys, ni materials, ni sobretot pels animals, o sigui que ho van suportar bé, però ja veieu l'espectacle tan desolador que tenim ara aquí, que això és, per un pagès, és molt deplorable.
Teníeu aquí a la Segarra, també en zones de l'Urgell, ajuts pendents per tema de fauna salvatge. Ara s'hi suma els ajuts per l'incendi.
Sí, sí, això s'ha de tornar a reconstruir, sí, sí, sí o sí. I després, pues aquí, haurem de parlar, com ahir diu el president Illa, que tenim un excés de massa forestal. Jo li pregunto per què el tenim, aquest excés. Jo ja li explicaré. Per les traves que tenim, com volem arreglar una finca, com volem fer una rompuda en un bosc, que només són traves burocràtiques i que només són negatives, negatives i negatives. Els pagesos no estem farts. I diem amb una paraula, així ho voleu, així ho tindreu. Per tant, jo penso que ara és hora de ficar fil a l'agulla i de suprimir tots aquests ajuts, perquè anys enrere no els teníem, no ajuts, traves. Traves a reparar, a fer rompudes als boscos i que aquesta massa forestal no vagi tan endavant, no creixi tant com ha fet en els últims anys. Per tant, demanem que no se'ns posin aquestes traves i que pugui, un pagès pugui treballar i pugui arreglar la seva terra, les seves finques, com ell vulgui, perquè és el que viu d'allò i el que s'ho estima.
Doncs moltes gràcies, Joan. Recollim la teva petició. Veurem com avança els ajuts per revertir aquesta situació. I ja ho han dit, aquests incendis ha estat un dels més virulents i podria ser que fossin així a partir d'ara.
Noelia Burgos, companys de Lleida TV, gràcies per aquesta connexió en directe des de Guardiola, la Noguera. Molt bon dia. I com dèiem, una de les entitats que es reunirà avui amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, és ASAJA, l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders. N'hem parlat fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa amb el seu president a Catalunya, Pere Roquer.
S'ha de buscar la manera de que aquells pagesos que han perdut, que n'hi ha bastants, tant magatzems com pallers, que siguin reformats i, per tant, puguin tornar-los a fer, i dos, aquells camps que no estaven segats, en aquest cas de blat i algun d'ordi, que estan cremats, a part de l'assegurança agrària, que també tinguin aquella compensació, com ha passat sempre i com ha de ser. Vull dir, al final, en aquests moments, en casos excepcionals, hi ha d'haver mesures excepcionals.
Avui, però, el risc d'incendi a Catalunya ha baixat substancialment. Hi ha 38 municipis en perill molt alt d'incendi, segons els agents rurals. Es tracta de pobles concentrats a les comarques del Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, la Noguera, el Segrià i la Terra Alta. Estan al nivell 3 sobre 4, que implica que totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. D'aquesta manera es prohibeix fer foc a tot tipus d'espais oberts, incloses les cremes de rostolls o de poda. I Valls ha recordat amb un minut de silenci molt emotiu l'infant que dimarts va perdre la vida després de quedar tancat dins d'un cotxe durant hores en plena onada de calor. El pare del nen, de 2 anys, que treballava a una de les naus del polígon, s'hauria oblidat de deixar-lo primer a la llar d'infants i se'l va descuidar a l'interior del vehicle quan va arribar a la feina. La investigació dels Mossos imputa al pare del menor un delicte d'homicidi per imprudència greu, però no l'han detingut i haurà de declarar en seu policial. Serà el jutge, quan rebi l'atestat policial, qui dicti si calen les mesures cautelars. Avui es compleixen 20 anys de la legalització del matrimoni homosexual, una fita històrica que es va aconseguir tot i les fortes pressions i mobilitzacions en contra de la classe política i social liderades pel PP i per l'Església Catòlica. Des del 2005, a Catalunya, s'han celebrat més de 16.000 enllaços de parelles del mateix sexe. Una d'elles és l'Imma i l'Olga, que es van casar el 2015, i en parlem d'aquesta qüestió amb Ramon Antoni Joan, que és el vicepresident de l'Associació de Famílies LGTBI. Senyor Antoni Joan, molt bon dia, gràcies per atendre el Notícies en Xarxa.
Hola, molt bon dia, un plaer.
20 anys després de l'aprovació del matrimoni igualitari, com recorda aquell moment i el que va significar?
Doncs això va ser una gran fita i va significar molt, sobretot per l'Associació de Famílies LGTBI a la que jo represento, que ja s'havia constituït l'any 2001, que hi havia una sèrie de famílies que s'havien ajuntat, que no tenien cap tipus de protecció legal, eren famílies majoritàriament de parelles del mateix sexe que convivien amb les seves criatures, però no tenien cap tipus de reconeixement jurídic. Aleshores, des del 2001 que es va començar a formar l'associació, ja es va començar a lluitar pels drets de les famílies, i una reivindicació d'aquests drets era doncs, el matrimoni igualitari. Aquí a Catalunya, 4 mesos abans, justament es va aprovar bueno, es va fer possible la coparentalitat i el reconeixement de les famílies de mateix sexe, però amb aquesta reforma del Codi Civil sí que ja va ser un gran avenç, doncs, per estar al mateix nivell que tots els drets que tenien les famílies heterosexuals, i va ser un gran avenç.
I va ser una llei pionera a nivell internacional. Com ha influït aquest reconeixement legal en la visibilitat i en la normalització de les famílies LGTBI a Espanya?
Doncs és molt important. De fet, a Espanya gaudim d'un dels països on sempre surt, on les famílies LGTBI són més reconegudes, on tenim més drets, i comparats amb la resta d'Europa i amb països que n'hi ha a la resta d'Europa, i sobretot en aquests països on veiem un gran retrocés actualment, doncs som un dels països pioners, vam ser en aquell moment, i que seguim gaudint de bastants drets.
Parlem de matrimoni, però també parlem de la possibilitat d'aquestes parelles d'adoptar fills, que és el que ha representat això per a tants menors que avui dia estan adoptats per matrimonis de la LGTBI.
Doncs això ha representat que la societat ha vist que som les famílies igual vàlides que les heterosexuals, i que som una de les famílies que més adoptem, no? I que prenem aquesta via de crear família a través de l'adopció. Ja sigui monoparentalment o sigui conjunta.
I avui dia, quan han passat 20 anys, encara persisteixen obstacles legals i socials en aquest àmbit de la protecció familiar?
Seguim tenint nosaltres a l'associació, se'ns segueixen arribant denúncies i seguim tenint alguna sèrie de traves, sobretot en els registres civils, cada cop menys, però segueixen havent entrebancs, o depèn dels registres civils, depèn del funcionari que toqui. Aquí a Catalunya hem de dir que en això anem avantatjats, però a la resta d'Espanya sí que segueixen tenint problemes les persones per enregistrar els seus fills si no estan casades. Val? Aquí a Catalunya ja no n'hi ha aquest problema, però amb la llei trans que es va aprovar a Espanya, es representava que ja es tenia resolt, però sabem que segueixen havent entrebancs a l'hora en els registres civils. D'acord?
Què es pot fer davant d'aquestes situacions?
Doncs res, nosaltres el que demanem als polítics i a les institucions és que hi hagi una bona formació de tots els funcionariats, que sàpiguen les lleis i que s'apliquin aquestes lleis, perquè a vegades s'aproven aquestes lleis, no? Però tota la cadena d'engranatge que ha d'anar fent que això rutlli ha de tenir una formació perquè funcioni.
Uh-huh. En aquell moment, ho dèiem, quan es va aprovar aquesta legislació, Espanya va ser un referent, juntament amb altres països, com per exemple Bèlgica. Ara que han passat dues dècades, diria vostè que el país ha mantingut aquest lideratge en drets del col·lectiu LGTBI, o hi ha hagut, per contra, un retrocés?
No, jo crec que seguim mantenint un lideratge en aquests drets, però sí que és veritat que comencen a haver uns discursos d'odi que comencen a aparèixer en molts llocs de la Unió Europea. Veiem aquest augment de les dretes a tota Europa, sobretot a Itàlia. Hem vist un gran retrocés en quant als drets de les famílies LGTBI, no? Inclús ha retirat que una de les dues mares desaparegui, s'han fet prohibicions per la gestació subrogada i perquè els pares no puguin registrar les seves criatures i inclús poder-los posar a la presó, i tots aquests discursos. També hem vist al Regne Unit que han desaparegut les persones trans, no?, per llei, com se les invisibilitza i ja només ets dona si neixes amb el sexe femení. També veiem a Hongria la prohibició del Pride, no?, i tot el que ha sucultat recentment, o a Polònia, o molts altres països. Tot això és una onada reaccionària, i veiem que també arriba cap aquí, no? Si ens fixem a València, doncs, amb l'entrada de Vox i el Partit Popular, s'estan prohibint llibres, s'estan censurant coses, i tota aquesta onada pot arribar aquí fàcilment, perquè els drets mai estan garantits i sempre han d'estar contínuament lluitant perquè es mantinguin.
Ramon Antoni Joan, vicepresident de l'Associació de Famílies LGTBI, gràcies per haver parlat amb nosaltres d'aquest 20è aniversari del matrimoni homosexual. Molt bon dia, fins a la propera.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu.
Notícies en xarxa, tot el que cal saber quan comença un nou dia.
Aquest dijous el Parlament Europeu dona el tret de sortida oficial a la convocatòria per a la Capital Europea del Comerç de Proximitat 2026. La iniciativa, impulsada per la Comissió de Peticions i per eurodiputats com Dolors Montserrat, busca reconèixer ciutats que destaquin pel seu suport al petit comerç i a la vida urbana. Barcelona, amb més de 68.000 establiments i una forta tradició comercial, aspira a ser la primera ciutat a obtenir aquest títol. Establim connexió ara amb Dolors Montserrat, que és vicepresidenta primera de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu. Senyora Montserrat, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Què tal? Molt bon dia, un plaer estar aquí amb vosaltres. En un dia com avui, que és un dia important per tot el comerç local, no només de Barcelona, sinó d'arreu d'Europa.
Clar, perquè finalment veu la llum una iniciativa que, de fet, es va començar a gestar l'any 2022.
Així és. Albert, la primera reunió la vam tenir l'any 2021, on Barcelona Comerç em va venir a veure a l'oficina del Parlament, aquí a Barcelona, i em va explicar la iniciativa, no? Després del Covid, bueno, estàvem patint justament la pandèmia del Covid i els efectes del Covid, com havia afectat, doncs, en el comerç local de Barcelona, però de totes les petites i, no?, de tots els petits pobles, i també de les grans ciutats d'arreu d'Europa. I també en el Covid vam veure, no?, la necessitat del comerç local, perquè al final, quan estàvem tots confinats, teníem aquella possibilitat d'apropar-nos al nostre comerç local, a la nostra friteria, a la nostra peluqueria, a la nostra ferreteria, no? a la nostra fleca, pues a la nostra cafeteria més propera, no? I per tant, doncs, vam tenir molt clar que el que teníem que fer és rellançar el comerç local, el comerç de proximitat a tota Europa. I com ho fem? Pues a través de que a partir del gener de l'any que ve, del 2026, a Europa hi haurà cada any la capitalitat europea del comerç local. Una ciutat agafarà aquesta capitalitat europea, doncs per què? Doncs per poder ajudar el comerç, doncs, a continuar-se modernitzant, a continuar-se digitalitzant, doncs perquè continuï sent l'essència de les nostres ciutats europees, perquè jo penso que sense el comerç local deixaríem de ser Europa.
Barcelona presenta la seva candidatura i com a impulsora, no?, també d'aquesta iniciativa, entenc que té molts números, no només pels mèrits que té el seu comerç, sinó també per aquest fet, no?, pel fet d'haver impulsat aquesta capitalitat.
Així és, i jo no ho amago, no? Jo com a catalana i com a barcelonina, doncs per suposat que vull que Barcelona sigui la primera capital europea del comerç local. Primer tot perquè va ser d'ells la iniciativa, no? I el Parlament Europeu té aquesta comissió de peticions que qualsevol ciutadà, qualsevol entitat europea es pot presentar i pot presentar, doncs, iniciatives, també a vegades es queixen, no?, doncs, de que les normatives no funcionen, i en aquest cas van portar una iniciativa molt positiva, una iniciativa que al final, doncs, ha tingut acolliment unànim, jo ho vull explicar-ho, unànim, ja tot, de tot el Parlament, però també de la Comissió Europea, i per tant hi ha molta emoció aquí a les institucions europees per rellançar, igual com tenim, doncs, la capitalitat europea del deport, la capitalitat europea, doncs, del turisme, de la cultura, doncs finalment hi haurà la capitalitat europea del comerç local, que això és una gran notícia per tot el comerç local, que tots aquests que, no, que els veïns que ara mateix ens estiguin escoltant, no, tot aquell autònom, aquell emprenedor, aquell comerç emblemàtic que porta 3 i 4 i 5 generacions, doncs els hi vull dir, no?, que és un missatge d'esperança, que des d'Europa estem donant suport, doncs, a tot aquest comerç local. I per tant, home, que menys, no?, que pues, els iniciadors d'aquesta iniciativa, que és que Barcelona Comerç, doncs, pogués ser la primera capitalitat Barcelona. Per tant, jo com a barcelonina ho puc dir-ho que sí, que ho apoyo, no?, que dono suport a que Barcelona sigui la primera capitalitat europea. Però bé, bueno, com a vicepresidenta i a la passada legislatura, com a presidenta de la Comissió de Peticions, doncs m'hauria de, no, de comportar formal i dir, pues, que es presentin totes i que guanyi la millor. Però, escolta, jo apoyo Barcelona.
Sí, sí, en aquest sentit no hi ha imparcialitat. Senyora Montserrat, volia també preguntar, evidentment, per qüestions de política general, avui que ens està tenint des del Parlament Europeu i com a eurodiputada del Partit Popular, que és vostè, està convençuda que el Partit Popular trobarà els suports que li falten per poder impulsar la moció de censura a Pedro Sánchez?
Mira, nosaltres ja estem veient un govern en completament descomposició, on veiem un president Sánchez envoltat de corrupció, envoltat en el seu entorn més personal, el seu germà i la seva dona, on en el partit hem vist que els dos números dos del Partit Socialista, un està ja a la presó i l'altre, doncs, està imputat per casos de corrupció terribles, i després, doncs, també en el govern, perquè aquests número dos utilitzaven el Ministeri de Transports que per cert és un dels ministeris que més fons europeus rep, i està afectat doncs, de corrupció, no? De casos de moltes quanties, d'obres públiques, de corrupció. I per tant el que ha de fer el govern d'Espanya és dimitir Sánchez i convocar eleccions que donguin, no, a tots els catalans i a la resta espanyols la possibilitat de votar, i de que realment, no, Espanya estigui governada per un president com el president Feijóo, que creu en tots els espanyols, que no ve a dividir a la societat espanyola, sinó que al contrari ve a fer les reformes que necessita Espanya per solucionar els problemes reals de tots i cada un dels catalans i de la resta espanyols. I que tornem a ser, no, un país que ens admirin a Europa i al món, perquè vist el que ha passat tant avui a Rodalies, ara mateix, com ahir en l'aeroport de Madrid, com en els AVEs, no? Abans érem enveja a Europa, pues, per les nostres infraestructures de l'AVE, pels nostres aeroports, sobretot també perquè érem destí turístic, i ara que justament, no, estem començant doncs la campanya de turisme, estem ben bé a l'inici de juliol, érem doncs un exemple a Europa i al món, no? I amb aquest govern incompetent i també envoltat de la corrupció, pues, s'està malmetent la gran imatge que sempre ha tingut Espanya arreu del món. Per tant, necessitem un nou govern i necessitem els espanyols votar, i per tant demanem que s'obrin les urnes i que dimiteixi Sánchez.
Però entre tant estan preparant aquesta moció de censura, estan intentant un acostament amb Junts, Feijóo es nega a reunir-se amb Puigdemont a Waterloo. Podrien buscar altres negociadors per intentar avançar en aquest acostament de posicions amb els independentistes?
Miri, els socis de Sánchez, ells sabran si realment no, els hi convé continuar donant suport a un, no, a un president que està envoltat, no, com he dit, partit, govern i entorn personal per la corrupció. Si realment els socis de govern, tots els socis de govern, continuen donant suport a un govern així, pues, jo penso sincerament que ho pagaran també a les urnes, perquè la gent és molt decent, la gent cada dia es lleva a les 6 del matí per aixecar la persiana de la seva botiga, del seu comerç, per agafar el tren, aquests trens que ens deixen tirats cada dia, pues, per anar al lloc de treball, no? I la gent és molt decent i la gent no tolera la corrupció i tampoc no tolera, no, en aquells partits que estan consentint, no, amb el seu silenci i amb el seu suport a la corrupció, però al final tots aquests socis polítics, sigui Junts, sigui Esquerra, sigui Podem, no sigui, estan donant suport a Sánchez, que és un govern, pues, envoltant de corrupció.
Sí, sí. Anem veient el que dona també de si al Congrés del PP aquest cap de setmana. Dolors Montserrat, eurodiputada del Partit Popular, gràcies per atendre'ns. Bon dia.
Moltíssimes gràcies.
Adéu. Tornem demà. Que vagi molt bé.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus
i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són